La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. El papa va demanar ahir als joves del món que cridin amb les seves vides proclamant que Crist viu i regna. Va ser durant la missa pel traspàs dels símbols de la Jornada Mundial de la Joventut, en què una representació dels nois centreamericans i panamenys van lliurar la creu i la icona de la Mare de Déu Salus Populi Romani als portuguesos, que acolliran a Lisboa l'any 2023 la propera JMJ. En el marc d'aquesta celebració litúrgica, Francesc va fer una crida als joves en l'homilia perquè no renunciïn als grans somnis que depenen de les grans decisions, com diu precisament l'Evangeli d'aquest últim diumenge de l'any litúrgic, solemnitat de Crist Rei. El pontífex va recordar als nois i noies d'avui que cadascú es converteix en allò que tria per bé o per mal. El Sant Pare va assegurar que no ens hem de conformar amb allò que cal, ja que el Senyor no vol que retallem els horitzons i no ens vol aparcats al marge de la vida, sinó en moviment cap a fites altes, amb alegria i amb audàcia. En un altre moment de la jornada d'ahir, el Papa va dir que realitzar aquests grans somnis als joves han d'assumir la tasca prenent grans decisions i va subratllar el fragment de l'Evangeli de Mateu proclamat aquesta festa ahir. Va recordar en el moment del judici final: el Senyor es basa en decisions que prenem, i una d'elles és la coneguda frase: vaig tenir fam i em vau donar de menjar, vaig estar empresonat o sol i em vau visitar, no tenia roba i em vau vestir. Aquesta és precisament l'essència, i també ho va comentar el pontífex a l'Àngelus d'ahir mateix, de l'acció de Càritas, de l'acció amorosa de l'Església. Avui us proposem compartir amb nosaltres un programa dedicat a la Comissió d'Acollida, Acompanyament i Necessitats Bàsiques de Càritas Catalunya. Després d'una primera reflexió d'un dels integrants d'aquesta comissió, el director de Càritas Diocesana de Tortosa, Agustí Castell, parlarem uns minuts amb Miquel Aiguader, treballador social i també responsable del programa d'acollida i acompanyament a les persones de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. I a la segona part, després del resum habitual de notícies, conversarem uns minuts amb el voluntari Carles Malfeito. Ens parlarà de la seva tasca també en l'àmbit de les necessitats bàsiques, l'acollida i l'acompanyament. Això, amb l'agenda i una miqueta més, us acompanyarà fins que siguin les 9 aquí a Ràdio Estel. Salutacions avui del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Rafa Sanahuja, el Luis Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la caritat.
La reflexió ens l'ofereix, com us dèiem ara fa un moment, el director de Càritas Diocesana de Tortosa, Agustí Castell. Endavant, gràcies.
Avui, la veu de Càritas ha posat el seu micròfon aquí, al Bisbat de Tortosa. I un servidor de vostès, director de Càritas Diocesana, vol retre un homenatge de reconeixement i a la vegada d'agraïment al servei dels nostres voluntaris i voluntàries. I em prenc la llibertat de fer-ho extensiu a tot el voluntariat de la resta de Càritas Diocesanes. Per tant, va per tothom, que col·laboreu de manera voluntària en un servei al proïsme més vulnerable, a motiu del proper 5 de desembre, que és el Dia Internacional del Voluntariat, volem agrair-vos el vostre treball, i ho fem amb aquestes senzilles paraules, perquè admirem el vostre compromís, un compromís sostingut en el temps i en els anys, amb fidelitat i constància. Valorem la vostra solidaritat i gratuïtat en el servei als més desvalguts de la nostra societat, del nostre entorn. Som sabedors que esteu atents a les ferides i mancances del cos i de l'esperit de les persones que truquen a la porta de Càritas cercant un remei. Mostreu un gran coratge a l'atendre als qui a voltes la societat margina o ignora. D'aquesta manera exerciu una tasca profètica de denúncia silenciosa, fent allò que deuria ser una actitud generalitzada en la societat, però que a voltes no és. Gràcies per les grans dosis de paciència, acceptant el ritme de les altres persones. La paciència i la discreció són qualitats imprescindibles per al voluntari. No oblidem que sou testimoni d'heroïcitats al posar les necessitats dels altres per davant de les vostres i, per tant, és de justícia manifestar avui el nostre sincer agraïment també a les vostres famílies, perquè la tasca voluntària comporta una dedicació de temps als altres que a la vegada s'arreste a les nostres. Gràcies per rebre i acceptar orientació i formació del personal tècnic i que tots plegats treballem i volem millorar la tasca i la imatge de Càritas. I sobretot gràcies per ser significatius en els vostres àmbits, tant socials com parroquials. La vostra presència és un veritable testimoni d'allò que un cristià i una cristiana estan cridats a viure, i no és altra que la ocupació i la preocupació per les persones més febles, a exemple de Jesús. Gràcies de tot cor per haver-vos compromès amb els valors de l'Evangeli. Per a nosaltres sou un veritable estímul. I no oblidem que el compromís voluntari cal viure'l amb alegria, perquè treballar per un món més just és la millor tasca que es pot fer. Viure el compromís per l'altre, pel desvalgut, és una crida a la dignitat de les persones i a una vida plena de sentit, perquè a Càritas, la gent de Càritas, ens ho hem cregut, que Jesús és el veritable camí per viure una vida plena de sentit. I res més. Moltes gràcies per ser com sou i felicitats en aquest 5 de desembre, Dia Internacional del Voluntariat. I, sobretot, cuideu-vos. Cuideu-vos perquè us necessitem. La societat necessita dels voluntaris. I, a més, perquè us estimem. Gràcies.
Gràcies, Agustí Castell, director de Càritas Diocesana de Tortosa, per aquesta reflexió. Efectivament, el Dia Internacional del Voluntariat és dissabte de la setmana vinent, 5 de novembre. Està molt bé que l'anem ambientant. Seguim des de la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
L'acollida, l'acompanyament i les necessitats bàsiques tenen unes aplicacions concretes en forma d'ajuda a persones necessitades. En aquesta primera part d'aprofundiment volem analitzar el que és més enllà dels bancs d'aliments o del que és el subministrament directe de necessitats bàsiques per a moltes persones i famílies, la possibilitat de tenir una targeta electrònica, per exemple, o de normalitzar el que és aquesta cobertura evitant cues. Altres maneres pràctiques, en definitiva, d'ajudar les famílies que necessiten allò bàsic per sobreviure. I ens acompanya per fer-ho Miquel Aiguader, treballador social i també responsable del programa d'acollida i acompanyament a les persones de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Senyor Miquel Aiguader, bona nit, benvingut a la veu de Càritas.
Bona nit a tu, Ignasi, i a tots els oïdors d'aquest programa.
Moltes gràcies de nou. Bé, la cobertura de necessitats bàsiques és una possibilitat que es pot gestionar de diverses maneres. Aliments, també la possibilitat de comprar en economats, un sistema de punts, ajuts en metàl·lics, evidentment, però també les targetes moneder, que és una mica la gran novetat o la gran innovació. I ens ho pot explicar una mica com funciona tot plegat?
Bé, t'explico, Ignasi. Mira, jo penso que des de Càritas, tret distintiu nostre, sí que seria l'acollida i l'acompanyament de les persones amb dificultats. El que se'ns coneix molt i s'identifica molt fàcilment moltes vegades amb entregues d'ajuts en espècie, roba, aliments, tot aquest tipus d'ajuts més materials. I arran de les darreres crisis i també de la situació actual que estem patint, doncs, bueno, moltes persones s'han vist obligades o s'han trobat de que tenen dificultats per poder cobrir allò més bàsic. Llavors, doncs, han acabat recorrent a recursos com poden ser els centres de distribució d'aliments, distribuïts pels diversos punts i les Càritas parroquials. El que sí que, de mica en mica, nosaltres també des de les diverses Càritas diocesanes anem fent un treball amb els voluntaris i amb els nostres equips d'intentar anar avançant de mica en mica en que aquests ajuts siguin atesos de forma més normalitzadora. Em diràs, aquesta paraula normalitzadora és com una mica estranya. Bé, m'explico, si et sembla.
Sí, i tant, i tant, i tant. Perquè això de normalitzar no és que es vulgui normalitzar la manca de recursos, no? Sinó una altra cosa.
El que volem normalitzar és que les persones puguin accedir a cobrir aquelles necessitats que són bàsiques, sobretot el tema de l'alimentació, de manera que no sigui una forma excloent, que pugui fer-ho com qualsevol de nosaltres. Quan nosaltres tenim unes necessitats materials, doncs anem bàsicament a una botiga, comprem amb els diners de què disposem, ja siguin de les nostres pensions, dels nostres sous, de les nostres nòmines, dels recursos propis de què disposem, i acabem comprant allò que necessitem. Nosaltres, amb el pas dels anys i amb l'experiència, hem anat veient que molts dels recursos que havíem anat implementant i degut també al gran increment, doncs, de necessitats, doncs, que alguns d'aquests punts de distribució havien quedat com una mica cobrien les necessitats, però al mateix temps generaven certes dificultats. Dificultats de cara a la dignitat de les persones. Les cues, per exemple, moltes vegades doncs, acabem oferint allò que ens acaba arribant, perquè són excedents de la Unió Europea, excedents de grans productors, de botigues, o aliments que doncs, d'alguna manera no sempre responen a les necessitats que les persones tenen. Les persones tenim uns gustos, tenim unes necessitats culturals, moltes vegades vinculades a l'alimentació, no menja el mateix. Les necessitats nutritives, possiblement totes són les mateixes per tothom, però no oblidem que el fet del menjar, del compartir taula, és un gran fet cultural, i no tothom menja el mateix, ni a les mateixes hores, ni potser en el mateix ordre. Llavors, aquests aspectes, penso que a la mesura que nosaltres des de Càritas volem tenir present la cobertura d'aquestes necessitats, hem de també poder normalitzar-ho d'alguna forma.
Sí, sí, està clar, aclarit i ben entès. En definitiva, es tracta d'anar transformant, no?, tot el que és el model divers d'ajuda, oi?
Sí, perquè ens trobem que moltes vegades els serveis de distribució d'aliments, de les diverses maneres, ja siguin bancs d'aliments clàssics amb lots tancats o tipus botigues sense aportació econòmica en què les persones escullen lliurement dins de les possibilitats, doncs els aliments acaben sent limitats, no? Vull dir, tenim pocs frescos a vegades o no suficients o han d'escollir entre una sèrie de productes que podem oferir. La proposta que anem treballant de mica en mica és una fórmula tipus targeta moneder. Què vol dir això? Que a les persones se'ls ofereix la possibilitat de que a través d'una targeta puguin accedir a botigues, a supermercats, i comprar allò que veritablement necessiten. No allò que tenim per oferir, sinó que puguin escollir allò que necessiten i quan ho necessiten. No oblidem que doncs, la necessitat bàsica de l'alimentació, la cobrim de forma diferent cada cultura, no? I estem en una societat multicultural, necessitats materials sí, però al mateix temps necessitats d'altre àmbit, no? Vull dir que formem part d'una societat i d'una manera de funcionar en què no tothom ho fa de la mateixa manera.
Mm-hmm. Avui...
Sí. Perdó, si em permets complementar l'explicació.
Sí.
Les targetes moneder, per dir d'alguna forma, serien un recurs que a través del suport de les càritas parroquials o dels treballadors socials gestionem i que amb els recursos propis de càritas anem recarregant perquè la persona que rep aquest tipus d'objecte pugui anar a botigues de la seva ciutat o del seu barri i pugui cobrir aquestes necessitats. Doncs avui necessito fruita, avui necessito, veig que hi ha aquestes ofertes, doncs avui compro això. Amb això que aconseguim, per una banda, que les persones satisfan les necessitats i ho fan segons els seus criteris i, a més, sabem que allò satisfà bàsicament les seves inquietuds, no només alimentàries, sinó també manera de cultural, tenint molt respecte a la forma cultural.
Sí.
Però és que al mateix temps pensem en un aspecte molt concret. Si et donen els aliments directament, de mica en mica tu vas perdent relació amb una sèrie de veïns, de botiguers. També hi ha un altre aspecte molt important, que és el mantenir la capacitat d'autogestionar-se els recursos i d'administració, administració dels recursos econòmics. Si tu saps que t'han carregat una targeta moneder amb un determinat diners, doncs tu aprens a administrar-los, més que no passi t'omplen la bossa amb uns quants quilos d'arròs, de pasta, de llet, de llegums, oli, que tot això fins ara ha servit per cobrir aquesta necessitat, però des de Càritas pretenem una mica fer passos més endavant, no?
I tant, i tant.
Al mateix temps que... Perdó, volies dir alguna cosa?
No, digui, al mateix temps, sí?
Al mateix temps que, d'alguna forma, penso que els voluntaris que acompanyen les persones poden fer aquest servei veritablement d'acompanyament. Acompanyament no vol dir fiscalitzar, sinó estar al costat de les persones i dedicar-los el temps, que fins ara potser doncs, els projectes tipus banc d'aliments el que es fa és més tot un treball, una dedicació més dedicada a la logística, a la compra d'aliments, a la distribució, a l'emmagatzament, a omplir prestatges, a preparar bosses. En canvi, des de Càritas, pensem que el que és veritablement important és acollir a les persones, escoltar-les, estar per elles i bueno, cobrir les necessitats, sí, però al mateix temps poder-ho fer. Per tant, tot aquest temps i esforç que dedicaríem a qüestions més logístiques les podem dedicar a l'acompanyament de la persona a la mesura que vulgui ser acompanyada.
I tant, perquè també la persona pugui sortir-se'n d'aquesta situació.
Evidentment, no?
Des d'aquesta discreció, no?, d'anar a comprar pels canals normals, que també evita possibles estigmes que de vegades existeixen, no?, socialment, aquesta persona.
No ens enganyem. Una persona que va o que deixa de comprar en un supermercat i acaba anant a una cua d'un punt de distribució d'aliments, acaba sent una situació una mica vergonyant, no ens enganyem, no?
Certament,
ningú li agrada ser, entre cometes, etiquetat d'una persona que no té allò més bàsic per cobrir. En canvi, amb una targeta anònima, com tots tenim les nostres targetes, cada vegada, i més en aquests moments en què s'ha promogut pel tema de mesures higièniques de la Covid, no? Que s'agraeix el pagament amb targeta, en qualsevol botiga, doncs, que aquest mitjà també pugui ser més normalitzador. Jo necessito comprar aquest i aquell altre producte, doncs pago amb aquesta targeta que el treballador social o la Càritas parroquial m'ha anat recarregant.
Avui hem...
No,
deia que avui hem parlat amb Miquel Aiguader, que és treballador social i també responsable del programa d'acollida i acompanyament a les persones. Disculpi que el temps el tenim una mica limitat i per no allargar-nos, com vostè ara comentava, tot això exigeix acompanyament per part de les comunitats i dels professionals per una lenta transformació i un canvi de mentalitat, fins i tot també dels voluntaris. Aquí és on posem l'accent, i potser li faria una última pregunta doble, no? A on posem l'accent dins d'aquesta gran tasca d'acompanyar i de buscar satisfer les necessitats bàsiques, i després quines dificultats es troben per a l'accés a les prestacions, que això també és el que motiva moltes vegades l'acció de Càritas, oi?
Bé, les persones, més enllà de les necessitats materials que sovint intentem acompanyar, tenim necessitat també de relacionar-nos, de ser escoltats, de ser, tenir algú amb qui confiar. Els voluntaris són aquestes les persones que propicien aquesta possibilitat de dipositar-hi confiança, de compartir dubtes, de compartir a vegades neguits, angoixes, més enllà de les dificultats materials, sí, però aquest valor afegit és el valor afegit pròpiament identitari, diria, de Càritas, no? Clar, un altre dels aspectes que sortia, que tu esmentaves, Ignasi, és la dificultat que avui en dia estan sortint i ha posat de manifest tot aquest sistema tecnològic, com poden ser l'accés a moltes prestacions via online, moltes serveis t'atenen només si saps demanar cita online o telemàticament, i no oblidem que tot això té unes limitacions. Els voluntaris és important que siguin al costat. Llavors, doncs, tot aquest sistema de tecnologia té limitacions. Permet avançar molt, però al mateix temps encara estem en una fase en què encara no tot està suficientment desenvolupat, els sistemes es col·lapsen, no tothom coneix amb suficient garantia els sistemes informàtics, les aplicacions, i tot això fa que moltes vegades estem en una època de canvi i moltes vegades les persones no estem encara suficientment preparades per poder accedir a aquestes prestacions. Els voluntaris també tenen possibilitat d'acompanyar-ho. I sé que hi ha llocs com la Càritas Diocesana de Girona i també la de Barcelona que han desenvolupat projectes que permeten acompanyar tots aquests tràmits online.
Sí. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies. Podríem seguir comentant molts aspectes. Ja tindrem ocasió de tornar-ho a fer en un altre programa. Moltíssimes gràcies, senyor Miquel Aiguadé, que és treballador social i també responsable del programa d'acollida i acompanyament a les persones de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, però molt connectat també amb aquesta gran xarxa que és la Comissió d'Acollida, Acompanyament i Necessitats Bàsiques de Càritas Catalunya. Una abraçada, enhorabona per la feina que fan i molts ànims.
Moltes gràcies, Ignasi. Moltes gràcies a tothom. Bona nit.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel. La caritat és notícia.
El treball amb els pobres és l'objectiu pastoral de l'Església Arxidiocesana de Barcelona per al proper any litúrgic. Ho va anunciar el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, aquest dissabte passat en el recés d'Advent que va tenir lloc amb totes les mesures de seguretat sanitàries vigents. Per aquesta raó, es va transmetre l'activitat en directe pel canal de YouTube de l'arcabisbat. El cardenal Omella, acompanyat pels bisbes auxiliars, va fer èmfasi en la necessitat d'entomar aquest camí pastoral a causa de les conseqüències i de les necessitats derivades de la crisi pel Covid-19. L'arcabisbe de Barcelona va recordar la vigència de l'avís que diu «No estimeu només de paraula o amb la llengua, sinó amb les obres i amb la veritat». Un fragment del capítol 3 de la primera carta de Sant Joan, en uns moments en què l'Església, va afegir, serà aquell hospital de campanya que proposa el Papa si desenvolupa la solidaritat de les diferents formes de pobresa i de sofriment existents i si és acollidora de tothom. En aquest sentit, amb la mirada posada en aquest diumenge, en què comença el temps d'Advent, el cardenal Omella va incidir en la importància del treball i la missió evangelitzadora i assistencial que l'Església realitza en aquests moments difícils, alhora que va dir que tots hem de posar temps i recursos per anunciar l'Evangeli i ajudar les persones, especialment ara que n'hi ha moltes afectades per la duresa de la crisi econòmica provocada per la pandèmia. Per tot plegat, va reiterar la crida a ajudar econòmicament l'Església i d'aquesta manera poder combatre la pobresa, ja que tots som, va concloure, una gran família en què ens ajudem els uns als altres. Amb motiu de la celebració divendres passat, com cada 20 de novembre, del Dia Internacional dels Drets de la Infància, Càritas ha alertat de l'augment en la vulneració de drets que pateixen els nens i nenes més vulnerables a causa de l'impacte del Covid. És per això, i amb motiu d'aquesta jornada, que Càritas va llançar una iniciativa en la xarxa social sota el hashtag Corazones por la Infancia, amb la pretensió d'omplir les xarxes socials de màscares amb cors impresos per expressar una ruptura, així ho diu, simbòlica amb el distanciament físic a què ens estem veient obligats a causa de la pandèmia. I és que aquesta inevitable mesura de prevenció sanitària comporta, en el cas de la infància i l'adolescència, el risc d'afrontar una fractura social i emocional molt important en els seus processos de creixement i identitat personal i social. Rafa Sanahuja, bona nit.
Bona nit, Ignasi. Doncs sí, la celebració d'aquest Dia Internacional és una ocasió òptima per alertar sobre el risc real que es perdi a tota aquesta generació de nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat, que estan emocionalment impactats amb la situació creada amb la pandèmia i exposats a factors afegits d'exclusió social. El programa d'Infància, Adolescència, Joventut i Família de Càritas aposta en aquesta jornada perquè en aquesta conjuntura de crisi cap nen i nena retrocedeix no només en els seus nivells de protecció de drets bàsics, sinó també en nivells afectius com la il·lusió i les abraçades.
L'exclusió social en les persones migrants és 3 vegades superior a les d'origen espanyol. Aquesta és una de les conclusions d'un informe de Càritas Diocesana de Barcelona titulat Fronteres invisibles, com la irregularitat administrativa s'estronca en el projecte vital, i que es va presentar dijous passat.
Joan Cabó, director del Secretariat Diocesà de Pastoral amb Migrants, va ser l'encarregat de donar la benvinguda, recordant que el compromís de l'Església amb les persones migrants ve de lluny. Seguidament va intervenir Míriam Feu, cap d'Anàlisi Social i Incidència de Càritas Diocesana de Barcelona. Feu va desgranar les principals dades de l'informe Fronteres Invisibles, destacant que l'exclusió social de les persones de nacionalitat extracomunitària gairebé triplica les d'origen espanyol, segons dades de l'informe FOESA de 2019. Elisabet Ureña, cap de migració de Càritas Barcelona, va denunciar els controls de fluxos migratoris al voltant del visat i el contracte de feina, a més d'una manca d'adequació de la norma a la mobilitat migratòria actual que obliga les persones a entrar de manera irregular. Finalment, el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, va ser l'encarregat de demanar polítiques de xoc a les administracions públiques, com ara la flexibilització en la concessió de les autoritzacions de residència i treball o que els serveis socials garanteixin l'atenció de les persones migrades, especialment la d'aquelles que tenen una situació administrativa irregular.
La xarxa d'entitats d'acció sociocaritativa del Bisbat de Lleida va organitzar per el dissabte 14 de novembre una trobada virtual amb motiu de la 4ª Jornada Mundial dels Pobres, que se celebrava l'endemà, el 15 de novembre, diumenge 33è durant l'any. La iniciativa va tenir lloc de forma telemàtica a través de la plataforma Zoom i van participar 3 persones vinculades a diferents realitats de la xarxa d'entitats sociocaritativa del Bisbat de Lleida.
Anna Kruter, voluntària de Càritas al projecte d'atenció de persones temporeres aquest estiu, va explicar que la seva tasca va ser intentar aportar un gra de sorra perquè les persones ateses veiessin que algú els mirava diferent, perquè se sentissin mínimament acollides. Javier García, un exreclús que ha estat acollit a un pis d'acollida dels pares mercedaris, va explicar que després de 3 anys a presó va aconseguir sortir amb permisos gràcies a aquest pis d'acollida. I per la seva banda, Anna Clotet, educadora de les obres socials Maristes, va explicar la seva experiència amb les famílies vulnerables durant el confinament. Clotet va explicar que tenen projectes per a joves i per les seves famílies, perquè tinguin les mateixes oportunitats que la resta. Per concloure la trobada virtual, el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, va agrair a totes les entitats la tasca que porten a terme i va destacar que l'Església sempre ho ha tingut clar: o ens estimem als altres o la nostra fe queda incompleta.
Seguim repassant l'actualitat de la setmana. L'Església va celebrar, com ja hem anat dient aquestes dues últimes edicions de la Veu de Càritas, diumenge 15 de novembre, la 4ª Jornada Mundial dels Pobres, convocada pel Sant Pare. En aquest context, el Secretariat de Pastoral Social i Caritativa de l'Arcabisbat de Barcelona va acollir el mateix diumenge de la setmana anterior, el dia 15, la celebració comunitària de l'Eucaristia i l'adoració al Santíssim. La trobada va tenir lloc al claustre de la parròquia de Santa Anna, a la capital catalana. precisament a l'Hospital de Campanya del centre de Barcelona, que cada dia acull gent sense llar i que rep el caliu d'una família i un àpat seguint el lema d'enguany, allarga la mà al pobre.
La celebració es va fer a la llum del missatge del Sant Pare amb motiu d'aquesta jornada. El director del Secretariat de la Pastoral Social i Caritativa, Joan Costa, va ser l'encarregat de presidir, acompanyat del rector de la parròquia de Santa Anna, Peyo Sánchez, així com el vicari Xavier Morlans i diversos pastors de l'arxiprestat. En el moment de l'homilia, Joan Costa va animar a l'oració amb el Senyor per encendre el seu propòsit que rau en el servei als pobres i va demanar que la pregària a la mare dels pobres pugui reunir els seus fills predilectes i a quants els serveixen en el nom de Crist. I aquesta mateixa oració transformi la mà estesa en una abraçada de comunió i de renovada fraternitat. Després de l'adoració al Santíssim, tots plegats van dinar al claustre amb els preferits del pare. Van compartir taula sent, un cop més, exemple d'aquest crit que ens arriba de fraternitat amb el germà.
La situació de crisi sanitària produïda pel Covid-19 afecta més els sectors socials més vulnerables, que veuen encara més agreujada la seva actuació. Aquesta emergència es veu clarament reflectida en l'augment de demanda d'accés a recursos bàsics, com ara l'alimentació. Davant d'aquest escenari, des de l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona, s'han ampliat les places d'accés al servei de taula amiga que té en funcionament la Fundació Formació i Treball a Tarragona. D'aquesta manera, durant el 2020, se superaran el centenar de persones diàries que van a aquest menjador, un 40% més que ara fa un any.
Un altre dels serveis que també s'ha ampliat ha estat el del lliurament de productes frescos per a famílies, des del qual es subministren bosses de menjar no preparat perquè siguin les pròpies famílies les que es cuinin des de les seves llars. Un projecte propi que va néixer amb l'objectiu de dignificar el lliurament d'aliments organitzant el menjar com un supermercat i donant a les famílies les racions en els seus propis carros o en bosses sense etiquetar i dirigit sobretot a unitats familiars amb fills a càrrec. Va començar el 2015 amb 4 famílies i ja subministrava aliments a 120 famílies al gener de 2020. Ara s'han reservat places per a 25 famílies més cada setmana.
Les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya han engegat la campanya de Nadal avui mateix amb el lema Bon Nadal, però per a tothom. En aquesta iniciativa, les diocesanes remarquen que la pandèmia ha fet que una de cada 5 persones aquest any no puguin tenir un bon Nadal. Càritas constata que el 30% de les famílies no tindran una llar digna on puguin celebrar aquestes festes, que més de 280.000 persones ni tan sols podran comprar aliments per al dia de Nadal i que més de 363.000 passaran l'any vinent, el 2021, sense rebre ni una sola abraçada i en absoluta soledat.
A causa d'aquesta pandèmia, Càritas Catalunya està destinant recursos extraordinaris per fer front a totes les demandes socials per cobrir les necessitats bàsiques de les persones en situació de vulnerabilitat. Per això, l'entitat demana més que mai donatius per tal de poder ajudar econòmicament les famílies i fer que almenys la il·lusió i l'esperança de Nadal arribin a totes les llars.
Parlem, d'altra banda, d'un pessebre vivent, el de Joanetes, que ha lliurat la seva aportació a Càritas Garrotxa per un valor de 4.000 euros.
Ambdues entitats signen anualment un conveni de col·laboració de manera que el pessebre vivent fa anualment una donació a Càritas en funció del nombre d'entrades venudes en cada edició del pessebre. Càritas Garrotxa, per la seva part, es compromet a donar a conèixer aquesta donació i a posar de manifest el compromís solidari de tots els participants del pessebre fent costat a l'acció social de Càritas Garrotxa.
La cadena de roba botiga Amiga Moda Re ha inaugurat la primera Concept Store social al centre de Barcelona, al carrer del Bruc 114, una iniciativa de la qual parlàvem precisament la setmana passada en aquest programa. Es tracta del primer establiment d'aquest tipus creat per una entitat del tercer sector, una iniciativa pionera a través de la qual es crearan noves oportunitats laborals per a persones en risc d'exclusió social i que servirà de centre de formació per a les encarregades de 14 establiments. Alhora, l'espai donarà a conèixer el projecte tèxtil de la Fundació Formació i Treball i com s'ha diversificat per arribar a nous públics.
La sensibilització és una part fonamental de la tasca de difusió de Botiga Amiga i per aquest motiu es vol aconseguir que més gent conegui el projecte tèxtil, s'identifiqui i vulgui formar part. La cadena Botiga Amiga de Formació i Treball forma part de la iniciativa Moda Re, projecte a nivell estatal impulsat per Càritas. Aquesta iniciativa empresarial està destinada a la promoció de l'economia social i solidària a través de la reutilització, la recuperació i la venda de roba usada, amb l'objectiu principal de generar ocupació social i sostenible.
I dins la campanya Compartint el viatge, que està en marxa des de l'any 2017, Càritas treu ara a la llum una col·lecció de materials de sensibilització per alertar sobre l'important augment del nombre de persones en situació administrativa irregular que són ateses a través dels programes i recursos per a immigrants a tot el país.
Segons les últimes dades d'activitat aportada per les Càritas diocesanes de tota Espanya, un terç de les persones acompanyades a través dels seus programes i recursos per a immigrants estan en situació administrativa irregular. Es tracta d'unes 120.000 persones que, a més, a causa de la seva extrema precarietat, necessiten el suport de Càritas durant una mitjana que oscil·la entre 1 i 2 anys. És una realitat invisible sobre la qual ara Càritas posa el focus dins d'una nova fase de l'esmentada campanya sota el lema «Esperàvem treballadors, van venir persones i volem veïns».
Càritas Filipines està proporcionant ajuda de primera necessitat a les comunitats més afectades després del devastador impacte del supertifó Goni, que va assotar aquestes illes de l'Extrem Orient l'1 de novembre passat.
Aquesta resposta compta amb el suport de nombroses Càritas donants de la xarxa internacional, entre elles Càritas Espanyola, que ha activat amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament un conveni de resposta a aquesta emergència per mobilitzar una partida de 150.000 euros de suport, la crida d'ajuda llançada per Càritas Filipines. Els informes inicials confirmen almenys que 17 persones han mort i més de 400.000 estan acollides en centres d'evacuació, mentre que altres desenes de milers s'han allotjat en cases de familiars i amics. S'estima que el nombre total de damnificats supera el 1,5 milió de persones. Les actuacions recollides en aquest pla de resposta a l'emergència inclouen, entre d'altres, plans de construcció de refugis permanents per a les famílies que han perdut les seves llars, projectes de seguretat alimentària i recuperació de mitjans de vida en els sectors agrícola i pesquer, també ajuts econòmics per a petites i mitjanes empreses i primers auxilis psicosocials per a persones afectades pel desastre.
Les famílies Purgimon, Marcinyac i Perutxet, juntament amb Càritas d'Urgell, van iniciar una campanya per recaptar fons a través de la venda d'una peculiar pulsera, la pulsera amb el lema Resistiré, de la qual es podia trobar a les farmàcies una d'aquestes pulseres al preu d'un euro.
La recol·lecta va ser ideada amb la intenció central de poder ajudar amb la situació de precarietat generada per la crisi sanitària i social de la Covid-19. Els diners recollits s'han destinat a ajudes de necessitats bàsiques, principalment a ajuts d'aliments frescos i de primera necessitat.
I completem l'informatiu explicant-vos que al Centre Sant Domènec de Balaguer un any més s'han realitzat les ajudes de llibres i material escolar per aquest curs 2020-2021.
S'ha ajudat a un total de 132 alumnes amb una quantitat total de 10.695 euros. Aquesta quantia encara pot anar en augment, ja que encara es gestionen aquest tipus d'ajudes. Els alumnes procedeixen de les 6 escoles que estan a la ciutat de Balaguer. Com a novetat d'aquest any, cal destacar que s'ha gestionat també ajudes pel mateix concepte de alumnes procedents de poblacions de les rodalies de Balaguer, com les Ventoses, Terments o les Avellanes. S'ha ajudat un total de 8 infants procedents de 5 poblacions amb una quantia de 640 euros.
Ajuda'ns a ajudar
i a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
Un exemple concret del que ens explicava ara fa uns minuts Miquel Aiguader, és a dir, el de trobar noves fórmules, amb una targeta electrònica, per exemple, per ajudar persones necessitades, és el que volem conèixer ara, en aquests minuts propers, i que té com a punt de referència la parròquia de Vilassar de Mar, al Maresme. Ens acompanya per parlar-ne el voluntari Carles Malfeito, que és d'aquesta parròquia on s'ha fet el canvi de donar aliments directament a lliurar una targeta perquè cada persona necessitada s'administri les seves despeses bàsiques. Senyor Carles Malfeito, voluntari de la parròquia de Vilassar de Mar, bona nit, benvingut a la veu de Càritas.
Hola, bona nit.
Bé, en què consisteix aquest procés que s'ha fet i no sé si ha començat a funcionar i ens pot explicar com està funcionant?
Sí, bueno, és un procés de que va començar l'any, a finals del 2017, l'any 2018, en el que es va fer una proposta a Serveis Socials de l'Ajuntament de Vilassar per poder passar de la bossa d'aliments al tema de la targeta moneder. Ja existia, ja ens costava, i que Càritas a nivell de la diòcesi ho estava promovent a través del conveni amb la Diputació i la Caixa i CaixaBank, sí. Pues, perquè d'alguna forma pues és un tema repartir aliments mitjançant la bossa, era més digne i donava més dignitat a les persones en quant al tema de la targeta moneder, que poguessin anar a comprar a qualsevol supermercat els aliments bàsics.
Efectivament, és una forma discreta, evita, ho comentàvem també abans, no?, possibles estigmes, possibles situacions, no?, també que la pròpia persona necessitada se senti malament. I ara, per
l'autonomia i l'autoestima.
L'autonomia, l'autoestima.
La persona, que, evidentment, efectivament, és completament diferent, no?
Efectivament. I pel volum de persones que demanaven aliments, concretament en aquesta Càritas parroquial de Vilassar de Mar, i les targetes que s'estan donant, hi ha una xifra important de persones que ja s'estan beneficiant de la targeta?
Sí, sí, sí. De fet, són les mateixes persones. O sigui, el funcionament que anava abans, nosaltres, a part del recapte d'aliments i del banc d'aliments que ens enviaven, doncs aleshores hi havia molts voluntaris de Càritas, de la Càritas parroquial, que el que feien és a tots els serveis socials que ens enviava gent necessitada a l'Ajuntament de Vilassar de Mar, pues se'ls donava la bossa d'aliments amb el seu contingut. Això, al canviar la targeta, els mateixos necessitats són els que han passat a dependre de la targeta moneder, establint el mateix criteri de volum econòmic que suposava cada bossa, pues, mitjançant el tema de les targetes. Gràcies. Això ens ha ajudat molt a que voluntariat de que estava dedicat abans a fer les bosses, a empaquetar, a mantenir el magatzem, els palets, a rebre els aliments, etc., doncs ara ha pogut dedicar-se a altre tipus de voluntariat i d'acompanyament social.
Per tant, més a prop, més proximitat amb la persona i potser menys logística, però també és bo aquest tracte més humà. Avui estem parlant a la veu dels testimonis amb Carles Malfeito, voluntari de la parròquia de Vilassar de Mar, que ha fet aquesta transformació, aquest canvi de preparar bosses d'aliments, de donar aliments directament, a donar una targeta. Com que sabem que això, senyor Carles Malfeito, no resol el problema de fons, podem dir que aquest acompanyament pot tenir a mig o llarg termini una incidència positiva en el fet que aquestes persones doncs puguin trobar una feina si no la tenen, o puguin trobar una prestació pública, o solucionar més la seva difícil realitat de fons?
Sí, sí, perquè a part, o sigui, el voluntariat de Càritas el que s'ha pogut dedicar molt més és fer l'acompanyament. Ja no només l'acompanyament a la gent gran, que sí, també, per ajudar-los a comprar i fer l'acompanyament que necessiten, sinó també a l'acompanyament es fan tallers d'eficiència energètica, es fan tallers de nouvinguts o de gent immigrant per poder adaptar-se a la situació, tallers de conversa, i, per tant, a preparar a la gent perquè pugui entrar o pugui estar més adaptada per poder-se poder habilitar socialment amb el tema econòmic i poder trobar camins de sortida a la seva situació més vulnerable.
Sí, per tant, un procés que segur que tindrà incidència positiva. La situació de pandèmia d'aquesta crisi sanitària ha fet que més enllà d'aquest canvi s'hagi notat més necessitat, concretament en aquest àmbit de la parròquia de Vilassar de Mar?
Molta més.
Sí, com a tot arreu, en definitiva.
Hem passat també a tenir moltes... O sigui, aquesta seria, poguéssim dir que és una ajuda recurrent, però hem passat, s'ha incrementat molt les ajudes puntuals econòmiques. I aquestes les fem directament, evidentment també a través del circuit de serveis socials de l'Ajuntament i de Càritas Diocesana, però hem passat a fer de la gent del municipi molta més ajuda puntual de subsistència, alimentària puntual, de lloguers, d'escolaritzacions, de compres de materials, etc.
Sí.
I això s'ha incrementat molt des de la pandèmia.
I per a vostè, senyor Carles Malfeito, com a voluntari a nivell personal, el canvi també el viu doncs, com a més esperit positiu, el fet de ja no estar en la logística de la preparació dels aliments, sinó acompanyar persones o ajudar persones. Com fa aquest servei ara amb el tema de la targeta, amb aquest canvi?
A nivell personal?
Sí.
O a nivell en general del voluntariat?
A nivell personal vostè i a nivell general, si vol, també, sí.
No, bueno, a nivell personal jo precisament m'encarrego de tot el que és l'àrea econòmica de la parròquia i de Càritas parroquial i en contacte amb la diòcesi.
Per tant, és una tasca més de coordinació, diguéssim, sí.
És una tasca més de coordinació, bueno, de coordinació i de pagament. I per tant, s'ha incrementat en aquest tema perquè també penseu que hi ha molta gent en la que l'Ajuntament no pot arribar perquè és gent que no té papers, no tens papers en regles i tal. Aleshores, l'Ajuntament té les seves limitacions formals, administratives pròpies de l'Ajuntament. I és aquí on tenim que arribar nosaltres també, arribem nosaltres com a Càritas. I a nivell de voluntariat, s'ha incrementat molt el voluntariat, i voluntariat més especialitzat per poder donar aquests cursos, aquests tallers, etcètera, i més dedicació de la gent en quant a l'acompanyament. I penseu també que hi ha, com són aliments de primera necessitat, després es fa un seguiment, i Càritas també té un col·lectiu que fa un seguiment de que la targeta amb una D s'apliqui amb aquests aliments de primera necessitat, o sigui que hi ha un control també de la bona aplicació i praxis de l'utilització de la targeta.
I tant, molt bé. Sí, com que també podem fer extensiu el que vostè ha explicat a nivell personal als altres voluntaris, n'hi ha uns quants d'aquests voluntaris que acompanyen per grups de persones, suposo que està organitzat així, no?
Sí, sí, està organitzat amb totes les mesures de seguretat i sempre coordinat amb serveis socials de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, que és en qui definitiva depèn el que és l'assistència social del municipi.
Avui ens ha acompanyat, com a veu de testimoni, Carles Malfeito, voluntari de la parròquia de Vilassar de Mar, una Càritas parroquial, concretament, que ha fet aquest gran canvi, doncs, com ens deia ell, lluitant molt, no?, per aconseguir doncs, aquests recursos econòmics que repercuteixen després en les persones necessitades perquè tinguin una targeta i es puguin administrar les seves despeses. És una feina assistencial, també és una part aquesta de l'acció de Càritas molt important en aquests moments de més emergència per la crisi del Covid. Però aquest acompanyament, com ens deia també Carles Malfeito, segur que ja ajudarà moltes persones a sortir de la seva situació de fons. Un plaer conversar amb vostè, moltes gràcies. No sé si vol, per acabar, donar algun missatge o afegir alguna cosa.
Sí, m'agradaria afegir que, clar, aquesta reconversió també ha suposat que abans Càritas era més necessitada d'aliments per poder repartir, i ara, com a part de voluntariat, també és necessitada de recursos econòmics per poder ajudar la gent. Aleshores, ara, així com abans es donaven més aliments, ara possiblement el tema dels donatius que pogués fer la gent és interessant a l'hora de poder abarcar més necessitats socials. I, per tant, una crida a la solidaritat de la gent és la que vull dir.
I tant, doncs molt bé, una crida a la solidaritat amb la pròpia parròquia, potser segons les possibilitats de cadascú, amb un increment, encara que sigui petit, de l'aportació habitual a la parròquia, això pot repercutir a la Càritas parroquial. També sabem que a nivell de Càritas Catalunya s'està intentant engrandir aquest fons comú amb la campanya La pobresa també rebrota, i altres Càritas diocesanes que també a nivell interparroquial i diocesà poden fer molta feina recollint la generositat de molta gent amb aquest gràcies permanent i aquest antic lema ajuda'ns a ajudar, més en aquests moments. Moltes gràcies novament, com dèiem, Carles Malfeito, voluntari de la parròquia de Vilassar de Mar, de la seva Càritas parroquial. Una abraçada i fins una propera ocasió.
Gràcies a vosaltres pel vostre interès i fins la propera. Una abraçada.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Càritas Diocesana de Lleida presenta a partir d'avui la campanya institucional del curs 2020-2021 amb el lema Allarga la mà i enreda't. Demà dimarts i dijous de 6 a 8 de la tarda a la parròquia de Sant Pau de Tarragona, Càritas Interparroquial de la capital del Tarragonès organitza una recollida d'aliments bàsics de llarga caducitat i productes d'higiene i neteja. Aquest dimecres a les 6 de la tarda, en format online i a través del web de Càritas Diocesana de Terrassa, caritasdtr.org, es farà una formació sota el títol Càritas davant del Covid. Cora Mazo, cap d'Acció Social de Càritas, parlarà de l'impacte social. Pilar Mariner, psicòloga clínica i psicoterapeuta, comentarà les conseqüències emocionals i psicològiques. I Llorenç Segalés, delegat episcopal de Pastoral Social del Bisbat de Terrassa, parlarà de l'actitud espiritual davant l'epidèmia. Dijous, de 5 de la tarda a 6:45, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat durà a terme de la darrera sessió de la segona edició del curs de voluntariat online adreçat als nous voluntaris de l'entitat que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat. I aquest dissabte, a les 12 del migdia, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya ofereix el seu tradicional concert impulsat per la Fundació Metalquímia a l'Auditori de Girona.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Hem arribat ja al final d'aquesta nova edició de La Veu de Càritas. Gràcies per la vostra companyia, amics i amigues. Acabem recordant que estem vivint, després de la solemnitat de Jesucrist, rei de tot el món, que va ser ahir, els últims dies de l'any litúrgic. Un any que és el del cicle A de la litúrgia i que s'acaba aquest dissabte. Any difícil, també, per la situació de pandèmia. Diumenge comença el temps d'Advent, d'esperança, amb la figura de Maria, amb la de Joan Baptista, també, i amb tot el que és la promesa profètica de l'arribada del Senyor, del Salvador, del Déu amb nosaltres, Jesús, que naixerà. I esperem que neixi precisament una nova esperança de la qual Càritas és especialment partícip. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Rafa Sanahuja, també el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.